Com a professora i educadora en disciplina positiva, Cristina Carbonell, gerent de www.cristic.com, ens ha d'explicar, donar eines i ajuda per fomentar l'educació sense càstigs. Cristina, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, moltes gràcies.
M'ha agradat molt el titular que m'has donat, perquè és sense càstigs. I aleshores què?
Exacte.
Com, què fem? Com
sí,
ho fem?
Sí. Perquè moltes vegades ens quedem en això, no? Intentem parlar d'educació sense càstig, però les famílies al final et diuen sí, això està molt bé, però què fem, no?
Exacte.
Perquè si no vols que cridis, no vols que castigui, què fem, no? I moltes vegades la gent es pensa que llavors vol dir que això no hi ha normes, no hi ha límits, això és can pi qui pugui.
I no, i té, no res té res a veure.
No té res a veure, eh? Que no hi hagi càstigs no vol dir que no hi hagi conseqüències. No? Tots els actes de la nostra vida en tenen,
sí.
I per tant, des de petits també s'ha de treballar.
I com els hi fem entendre que aquells actes tindran conseqüències?
Doncs amb paciència. Amb paciència i amb temps. No? Que moltes vegades pensem que l'educació positiva és algo que es pot aplicar d'un dia per l'altre, i no és així, sinó que es pot, doncs, fer, és un recorregut a llarg plaç, no? Tenim tota la vida dels nostres fills, infància i adolescència, per anar-los educant, i per tant, doncs, amb paciència els hem d'anar fent entendre quines són les conseqüències dels seus actes. I això comença establint normes i límits, que són bàsics.
Mm-hmm. Les hem d'anar marcant, evidentment, segons l'edat que vagin fent.
Sí.
No? Perquè sempre hem de deixar una mica de corda a mesura que es van fent grans, no?
Exacte, sí. Segons la seva edat, segons el seu nivell maduratiu, doncs podem anar estirant aquesta corda que dius, no? I anar-nos adaptant tant al llenguatge com a aquestes petites decisions que poden anar aprenent ja des de petits.
Els hi podem fer entendre també que les, allò que han escollit, aquell comportament o aquella manera de contestar, el pot afectar amb ell o ella i el seu entorn, o sigui, els pares, els avis, els tiets?
Clar, de fet, una de les normes que hauria d'haver-hi a tota casa, no?, és precisament aquesta, que de la mateixa manera que jo et respecto a tu, també demano el mateix respecte cap a mi.
Sí.
I jo faré un esforç per dir-te les coses bé, per molt que estigui enfadada i per molt que l'hagis liat, no?, intentaré parlar-te bé i sense faltar-te el respecte, però el mateix et demanaré a tu. Sí? I per tant, és una norma que a tota casa hi hauria d'haver. I que, per tant, per exemple, un càstig que podria ser, no?, un càstig convencional, quan un nen ens crida o ens insulta o ens parla malament, moltes vegades és castigat a l'habitació o et quedes sense
consola,
sí, no?, els càstigs aquests de tota la vida.
Sí.
En canvi, quan parlem de conseqüències, un exemple, per exemple, seria: mira, veig que ara mateix estàs molt enfadat, jo també m'estic enfadant i, per tant, ara prefereixo que no parlem. Ens deixem un temps i, quan estiguem relaxats, reprenem la conversa. Sí?
I si el nen entra en bucle, perquè a vegades passa, Cristina, això. Tu li pots dir això i ell...
Sí, bueno, aquí també depenent de l'edat, no?
Sí.
Sobretot quan són més petits, que és el que dius, que entren en aquesta rebequeria, que ells sols no se'n saben sortir i, per tant, necessiten la nostra ajuda i presència, però sí que limitar, o sigui, no deixaré que em peguis i no deixaré que m'insultis. I jo, en el cas d'aquest dels més petits, t'acompanyaré, estaré al teu costat, si vols busquem junts una solució, m'espero a que se't passi, t'ajudo, però no permetré que em peguis ni permetré que m'insultis. Sí, i amb els més grans el mateix, amb els més grans se'ls pot dir així. O sigui, ara no vull parlar amb tu. O sigui, m'estàs parlant malament, jo no vull posar-me al mateix nivell i, per tant, ho deixem aquí.
Em dóna la sensació, amb tot el respecte, Cristina, que ho has dit d'una manera, segur que no és la intenció,
sí,
que queda com normalitzat que t'insultin o et peguin. I a mi em sembla... Però una bogeria màxima, perquè a mi ni se'm va passar pel cap.
Sí, bueno, això també és una mica el que diem a vegades, no? Que a la nostra època nosaltres precisament vivíem des d'un autoritarisme, no?, on el que deien els pares, les mares, era sagrat, i allà sí que no t'atrevies a dir res, sí? Que potser també a vegades era fins i tot extrem.
Segurament,
no?
Sí.
Perquè tampoc no volem fills submissos, no?, en el seu dia a dia. Però era el que provocava moltes vegades això, o també rebeldia, perquè també hi havia qui deia: ah, no, doncs ara quan et giris te la fotré més grossa, potser no te n'enteraràs, però te la fotré. Llavors, ara és veritat que moltes vegades ens hem passat a l'altre extrem, no? I veiem que, com que no volem educar d'aquesta manera els nostres fills, ens pensem que que s'ha de deixar tot passar, que no hi ha d'haver conseqüències, no hi ha d'haver càstigs, no? El que dèiem al principi.
Sí.
Però clar, llavors passem a l'altre extrem. No ens hem de permetre que ens tractin malament.
Correcte.
I pagar és normal que un nen petit en un moment donat, doncs, perquè no té control d'impulsos, pugui intentar-ho, però de la mateixa manera que és normal que ell ho intenti, nosaltres també li hem d'ensenyar que això no es fa. I, per tant, no li haurem de tornar, no? Que a vegades és...
Correcte.
No es pega i li fums a la mà,
sí,
no? I llavors
sí.
Li dius, bueno, i on està la coherència?
M'estàs dient no pegui, però tu...
Exacte.
Sí, sí. O sigui, hem de buscar un enteniment amb una comunicació oberta.
Sí, exacte. Sí, sí, la clau al final és la comunicació, que el nostre fill, el nostre adolescent, que se senti escoltat, que se senti valorat, que se senti respectat, com qualsevol altre membre de la família.
Entre germans, si n'hi ha més d'una casa de fill, moltes vegades... Quantes vegades ho hem sentit? Jo no, eh? Jo no he sigut, eh? Ha sigut ell o ella.
Passant la pilota,
exacte.
Oi? Sí, sí.
Aquí, com ho controlem?
Sí. Home, aquest és un tema més delicat, perquè a vegades ens passa que els pares ens acabem posicionant, moltes vegades, per intentar resoldre els conflictes, no? Ells s'acusen l'un a l'altre i tu acabes fent, al final, la feina d'un jutge.
Sí,
no?
Sí.
Doncs tu això, tu l'altre, sí, sí. Alguns castiguen a tots dos i perquè no saps qui és el que té la raó.
Exacte.
Llavors, jo, per exemple, el que acostumo a recomanar és si la sang no arriba al riu, si no realment són petites disputes del dia a dia que tots n'hem viscut,
sí.
I que són relativament normals, en aquestes intentar no intervenir. Intentar no prendre partit de l'un o l'altre i procurar que siguin ells qui ho resolguin.
Val.
I, òbviament, els hi haurem de donar eines, també. Els hi haurem de dir, mira, pues, no m'ho diguis a mi, a veure, com li dius? Explica-li, no? Què t'ha fet? Com t'ha fet sentir? Com t'agradaria que et tractés? No? I dur més temps, òbviament, que no el fer, mira, un cadascú a la seva habitació i fora.
Sí.
Però també els hi estem donant eines per resoldre conflictes. Sí? I, òbviament, no deixarem que la sang arribi al riu. O sigui, si un ja arriba a pagar a l'altre o s'arriba a temes majors, doncs sí que, òbviament, s'ha de prendre partit. I, per exemple, la solució podria ser, més que castigar, és dir, mira, veig que ara esteu molt enfadats, us aparteu una estona, no estigueu junts durant un rato i quan estiguem tranquils en tornem a parlar i busquem solució.
Val. Pot haver-hi manca de comprensió amb allò que els estem intentant explicar perquè no es converteixi en càstig?
Sí, a vegades no tenen clar què s'espera d'ells, també, no? No sé si et refereixes a això.
Exacte.
Que moltes vegades també ens passa amb els petits, que estem cansats de dir-los no se salta, no es corre, no es juga a pilota al menjador, no? Els diem el que no han de fer,
sí.
Però en canvi no els diem el que sí poden fer. No?
I tornem
en edats primerenques, sobretot, on tenen aquesta necessitat de moviment. Si és una necessitat que té, de que aquell nen necessita estar actiu i no podem sortir al parc, doncs una alternativa li hauré de donar. Sí? Llavors el que li puc fer és, en lloc de dir-li el que no pot fer, li puc donar solucions. Doncs mira, no pots jugar amb la pilota, però sí que pots fer, doncs jo què sé, agafes un parell de coixins i saltes aquí sobre i dones unes quantes volteretes. No? Dir-li el que sí poden fer.
Val. Quines són les conseqüències naturals d'educar amb aquesta educació positiva?
Sí. Quan parlem precisament d'això, no? D'alternatives al càstig, normalment diem que sobretot la base són les normes i els límits, i després és permetre que els nens experimentin, podem parlar de conseqüències naturals o conseqüències lògiques, que després en parlem.
Molt bé.
Llavors, quan parlem de conseqüències naturals, el que ens referim és a la conseqüència que, sense que hi hagi la intervenció de l'adult, allò que de manera natural succeeix. Per exemple, avui està plovent,
sí.
I la meva filla decideix sortir de casa sense paraigua, sense botes d'aigua, sense xubasquero, o sigui,
exacte.
Com si n'és
sí.
D'estiu.
Sí, sí, sí.
La conseqüència natural quina seria? Doncs que, òbviament, es mulla.
Sí.
Sí? Llavors, hi haurà situacions en les que podem permetre que els nostres fills visquin aquestes conseqüències naturals, no? Perquè és la manera de que aprenguin. Doncs, per exemple, si el meu fill no ha fet els deures, el dilluns haurà d'anar a classe i explicar-li a la mestra que no els ha fet. Sí? Aquesta és la conseqüència natural. En altres situacions no els hi deixarem que visquin la conseqüència natural. Per exemple, si la meva filla de 3 anys vol travessar el carrer soleta, doncs, òbviament, no prendré
exacte.
El risc de veure si l'atropella un cotxe o no, no? Hi ha situacions en què sí que està bé que puguin experimentar aquestes conseqüències naturals i altres, doncs, que quan ja s'hi juga la salut, no? Doncs sí que hem d'intervenir. Llavors és quan podríem parlar de l'altre tipus de conseqüències, que són les que en diem lògiques, no? Que són les que sí que hi ha intervé la nostra figura d'adult, uh-huh. on nosaltres pactem unes normes amb ells. Per exemple, a l'exemple que estava plovent, abans de sortir li podem dir, si surts al carrer sense botes d'aigua i sense el paraigües i et mulles, haurem de tornar a casa, l'informem ja prèviament de quina serà la conseqüència, haurem de tornar a casa perquè, si no, et pots encostipar perquè està plovent molt, no? Per exemple, un dia que plogui molt, doncs podria ser aquesta una conseqüència. Ella decideix baixar al carrer. Doncs si es mulla, hem acordat això i, per tant, tornem, sí? I el mateix, hi haurà moments en què es puguin aplicar i altres, doncs, que tenim pressa, hem d'anar a algun lloc i això no es pot fer. Llavors, es tracta d'anar jugant amb aquestes conseqüències, perquè aprendran molt més d'això que no pas d'un càstig. No? Si jo li dic, mira, com que has sortit així, ara castigada sense veure la tele. No té res a veure una cosa amb l'altra, no aprendrà absolutament res. No? El que aprendrà és, m'està intentant fastidiar, està intentant quedar per sobre de mi.
Els matrimonis, les parelles que tenen dos o més fills, saben que cadascú és diferent. Fins al punt, que jo això ho he vist, nena de 10 anys que encara et dona la mà per creuar o fins i tot per anar pel carrer, Nen de 3 que vol creuar sol i dius, per l'amor de Déu.
Sí, sí, totalment. Bueno, i a més aquestes edats, no, que és quan ja comencen a mostrar la seva autonomia, no, i sobretot a partir de l'anyet ells comencen a veure que són algú diferent de la seva mare, no, que normalment és la figura que tenen més d'apego. I llavors és tot jo sol, vestir-se sol, anar al carrer sol, i clar, hi ha coses que no poden perquè o són perilloses o no saben fer-les. No? Llavors aquí és anar marcant límits. Mira, pots anar sol en aquest carrer que és peatonal, però quan arribem al pas de peatons, allà sí o sí m'has de donar la mà. No? I també pot funcionar, una alternativa és donar opcions. Què prefereixes, donar-me un dit o que t'agafi tota la mà? No? Pues petites opcions que ells els hi fan la sensació que tenen algú de control, i per tant no ho veuen com una imposició.
I en aquestes edats, Cristina, la diferència és molt més de la que marcaria l'edat. Per exemple, 10 i 7, per dir alguna cosa.
Sí.
La de 10 ens dona la mà sense problemes, el de 7 no vol. Li hem de fer entendre que ha de fer el mateix que la germana?
Clar, en algunes situacions sí i d'altres no. O sigui, també hem d'entendre que per molt que els dos siguin fills nostres, hi ha situacions en què potser el de 10 pot creuar sense donar-los la mà, estant al nostre costat, perquè sabem que ja està pendent dels cotxes, perquè sabem que no va distret i sabem que, a més, estem al costat. I la petita, per molt que ho vulgui intentar, se li explica. Tu tens 3 anys, quan en tinguis 10 podràs
fer el mateix.
De moment m'has de donar la mà, o si vols li dones la mà al teu germà. No? Però hi ha coses que tampoc no cal que siguin iguals per tothom, no? Moltes vegades parlem més d'equitat que d'igualtat, precisament per això. O sigui, no necessitem que tots tinguin el mateix i facin el mateix, sinó que cadascú, segons les seves característiques, segons la seva edat, la seva maduresa, doncs pot fer unes coses o altres.
Estic pensant ara, Cristina, sobre la marxa.
Sí.
Això d'educar sense càstig i ser un interlocutor del fill i crear aquest, aquesta conversa, la podem desviar a que els dos germans, si n'hi ha dos o més, perquè s'estimin més?
Sí. Sí, sobretot és intentar, no, crear aquesta rivalitat i que s'ajudin els uns als altres. I realment, a veure, no ens enganyem. O sigui, el germà sempre hi haurà picabaralles, sí, i és absolutament normal. Però també és veritat que si eduquem d'una manera on no hi hagi contínuament rivalitat, on contínuament no hi hagi crits, càstigs, on no hi hagi amenaces, ells això ho van palpant, o sigui, ho van vivint. I arriba algun dia que dius, bueno, pues això té fruits, no? Jo me'n recordo una anècdota que explico moltes vegades. Quan els meus fills eren més petits, la nena odiava, sempre ha odiat el cotxe. I, òbviament, doncs, ha d'anar amb la cadireta i amb el cinturó, doncs, perquè per seguretat no hi ha una altra opció, no? I un dels dies que aquests que et cridava tant i que jo ja no sabia què fer, el meu fill, ell mateix va dir, mama, deixa'm a mi. Li va començar a parlar, a cantar suau, i li vaig dir, però bueno, Eric, com és que se t'ha donat tan bé calmar-la? Diu, bueno, perquè aprenc de tu. No? I a vegades et fan aquests comentaris.
Que bo.
Perquè és que a vegades ens sembla que tot el que fem que no funciona, però si ho mirem a llarg plaç, res que ho en saco roto, no? Que diríem, sinó que cada petita goteta compte. I després se segueixen xinxant, eh? També
sí,
hi haurà el dia,
sí,
que passin de tot.
És part de la gràcia, si em permets.
Sí, sí, sí. Però vull dir que si ho apliquem i si som coherents, a poc anem veient resultats.
Però que bo, veus? Això és un bon exemple del que t'estava demanant, eh? De que s'estimen, de que sí. No hi ha res més maco, jo sempre ho dic.
Sí,
els germans s'han d'estimar, carai.
Claro, sí, i que també això no treu que es barallin, pues igual que ens barallem nosaltres amb la parella, no? Però no arribem a les mans ni castigo a l'altre perquè no ha tret el rentaplats, no? I li dic que aquest cap de setmana no surts amb els amics, no? Pues lo mateix amb els fills, però sabem que a ells, a més, sí que els hem d'educar i, òbviament, hi ha d'haver normes, límits, conseqüències.
Normes i límits que a vegades hem d'imposar d'una manera que ha de ser molt difícil, fins i tot, en conversa, perquè, clar, ve aquella famosa frase, Cristina, de el Manel, que és el seu amic del col·le, li deixen fer,
sí.
O pot anar aquí, sí. O pot fer això, o pot anar a la lluna.
Sí. Sí, això és un clàssic, no? I és el que ens deia el pare sempre, no? De, bueno, i si estira per la finestra...
Correcte. Pues,
bueno, jo crec que cada casa ha de tenir les seves normes, no? I avui dia un exemple clar, per exemple, és el tema de les pantalles. Quants nens... L'altre dia parlava amb una mestra de quart de primària, que em deia que havia preguntat a l'aula quins nens tenien mòbil, primer va preguntar. I en tenien tots menys 5.
Carai.
Quart de primària. Estem parlant de 9 o 10 anys.
Uf.
I després va preguntar quins nens tenien iPad. I iPad en tenia tota la classe. Val? Llavors, clar, estem en situacions en les que sembla que si no dones, en aquest exemple, tecnologia o no deixes fer certes sí. coses, doncs ets el raret, no?, de l'aula. Però bueno, aquí estan les normes dels pares. No? Moltes vegades esperem a que s'imposi, no? Sobretot a Catalunya hi ha un gran moviment en contra dels mòbils fins als 16 anys. Bueno, sí, podem reivindicar-ho, però no podem esperar que altres decideixin. O sigui, la meva feina com a mare és veure si tu, fill meu, estàs preparat per tenir aquest dispositiu o per sortir sol al parc o per quedar amb els amics una estona. No? I per tant, per molt que es pugui o no es pugui dins la societat, jo decidiré pel teu bé, no? Sabent però, que sóc l'adulta responsable.
Clar, hi ha la trampa emocional. Abans, escolta'm, els telèfons tenien un cordill i
sí.
o trucaves des d'una cabina, que això els més joves no saben ni el que és, o trucaves des de casa, sí, i punt!
Sí, sí.
Val? I estic convençudíssim, que els pares patien tant o més cara. Vull dir, això... Però clar, a vegades ens autoenganyem per cedir aquest... No xantatge, eh? Aquesta petició dels nens de dir... Bueno, sí, per saber on està.
Sí.
Bueno, saber on està.
Sí.
No sé si és autoenganyar-nos, això.
Bueno, i en el cas en què realment sigui algú que ens preocupi, perquè potser ha d'agafar l'autobús cada dia sol, passem estona sense saber d'ell, si realment ens preocupa això, doncs aleshores, si pactem donar un mòbil, no té per què ser llavors amb totes les xarxes socials, amb accés a qualsevol aplicació, no? Si el que ens preocupa és que estigui desconnectat o que no tinguem aquest vincle amb ell en certs moments del dia que necessitem saber si està bé, doncs llavors podem donar un telèfon dels de tota la vida, que no tenim fins i tot, no? Més que connexió a internet, prepago... O sigui, hi ha moltes possibilitats, no? D'entre el blanc i el negre podem trobar la manera de que no es converteixi allò en una barra lliure ni tampoc en prohibició si veiem que en el nostre cas ho necessitem.
Cristina, per anar acabant, l'educació positiva converteix aquella personeta amb una persona més capacitada per tenir una conversa, més capacitada per entendre les coses, que no pas l'educada amb el càstig?
Sí, clar, al final el que estem buscant amb aquest tipus d'educació és entrenar habilitats per la vida, no? I que des de petits ja ho posin en pràctica. I a més, no només ho posen en pràctica ells, sinó que els primers que ho posem en pràctica som nosaltres. Perquè nosaltres també el més fàcil és fombrar el crit, castigar,
sí.
no? I deixar-nos emportar per aquell moment de ràbia. No? Llavors, el primer creixement personal és nostre i després és a ells que els estem donant exemples i situacions com un gimnàs, no? On ells poden anar entrenant aquestes habilitats des de ben petits, adaptades a la seva edat.
Per tota aquella gent que ens estigui escoltant i que li pugui haver quedat algun dubte, hem de dir que tu ofereixes assessories i tallers tant per famílies com per docents.
Sí.
Això una. I que també et poden seguir al teu compte d'Instagram, on comparteixes continguts relacionats amb educació conscient i respectuosa.
Sí, així
tot això és. Que parlem ho poden trobar aquí.
Sí, sí.
I qualsevol consulta, imagino que t'envien
sí,
la pregunta.
Sí, em poden escriure per correu o sí, enviar un missatge i jo encantada d'ajudar.
Escolta'm, Cristina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que vagi tot molt bé.
Molt bé, merci.